A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps, enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem.
Hola a tots i a totes, jo sóc la Natàlia. Nosaltres som quatre estudiants d'integració social i estem creant un projecte i venim amb moltes ganes de xerrar i debatre sobre un tema que massa sovint queda en l'oblit o no rep l'atenció que realment mereix. Així que avui li donarem canya i parlarem del tema pel qual estem molt moguts, l'assetjament escolar.
Bona tarda, jo sóc l'Àlex, encantat d'estar aquí i gràcies per escoltar-nos avui. Com ja sabem, l'assetjament escolar, o com li diguem col·loquialment, el bullying, és un tema que es complica molt i pot deixar seqüeles que poden durar molt de temps en la vida dels estudiants. A parlar-ne avui, home!
Hola, sóc la Carolina i avui venim amb ganes de trencar aquest silenci i xerrar obertament sobre el tema. Per començar, farem una mini intro sobre què és això i després ens enfonsarem en subtemes que rodegen l'assetjament a les escoles. Som-hi?
Clar que sí. Hola a tots, jo sóc l'Helena. Per començar, m'agradaria posar claretat sobre què significa l'assetjament escolar. És quan un estudiant se sent com el protagonista d'una pel·li de terror, amb comportaments agressius que es repeteixen una i altra vegada, tot a cortesia d'altres estudiants. Aquest comportament pot ser de tot tipus, des d'insults, amenaces, fins a agressions físiques o quedar-se en l'últim plat d'una festa. Aquesta dinàmica pot tenir un impacte brutal en la salut mental i com els estudiants afectats tiren endavant amb els estudis. Un tema important a trucar la campana.
Per tenir més clar l'impacte que té Catalunya, hem recuperat un estudi suculent sobre l'assetjament escolar, que va fer-se a través d'adolescents.cat, amb joves d'entre 14 i 18 anys. Aquest informe ens tira al compte que el 54% dels adolescents que hauran participar van estar involucrats en casos d'assetjament escolar sense ni tan sols ser les víctimes. Un 20% diu que ha patit prou pallisses físiques i psicològiques i un 30% admet que no té ni idea d'on buscar ajuda quan la cosa es complica. Per tant, la conclusió és claríssima i és que les dades estan pels núvols i això ens fa veure que parlar d'aquest tema és vital, des d'avui mateix.
Ok, pillo. Però si tothom està al cas de lo perillós que és, per què ningú es mou per aturar-ho?
Aquest fenomen sistemàtic està molt menys sensibilitzat del que hauria d'estar realment. I tens tota la raó quan dius que ningú fa res per aturar-ho. Per aquesta raó, volem recalcar la importància de dues armes poderoses que podem fer servir per combatre aquestes situacions: la consciència i l'empatia. Moltes vegades, l'assetjament escolar està amagat i no se'n parla. Fer veure que no passa res no ajuda a solucionar-ho. Les campanyes per fer conscients no només han de cridar l'atenció amb estadístiques de pel·lícula, sinó també amb històries reals que passen als passadissos. Fer-ne conscient no només ens informa, sinó que ens espavila. I l'empatia, sobretot, és la clau perquè no només ajuda a entendre, sinó que també es mou a actuar de manera diferent, tenint en compte els altres.
Exacte, i recordeu que tot això no només recau sobre les escoles. Cal que tothom hi posi el seu granet de sorra perquè és un embolic social.
I és per això que hem decidit plantar-nos aquí i fer una xerradeta. Ens hem fixat en aquest grup perquè volíem subratllar que és urgent encarar aquest problema des de tots els punts de vista possibles i posar en relleu les seves vivències perquè la societat tingui una idea més clara dels entrebancs que estan patint.
A més, cal donar a entendre que toca currar amb tot el tema de l'assetjament escolar. No només es tracta de xerrar del problema tal qual, sinó de fer-lo saber, posar-lo a la vista i fomentar que la gent es posi a la pell dels altres.
Sí, estic totalment d'acord. La conscienciació és la peça clau per evitar que això de l'assetjament es desmadri. Hem de fer que la gent pilli com de seriosa és aquesta història i com pot deixar seques les vides dels joves. Ara farem una petita pausa i els deixarem amb la flama de Charango.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
volem viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Hi ha un parell de coses que ens poden fer veure que alguna cosa no va bé. Si veiem que algú canvia la manera de comportar-se, com ara apartar-se del grup o no anar bé a l'institut, pot ser que hi hagi un problema. També és important fixar-se en els canvis emocionals, si de cop es posa molt trist o molt enfadat. I clar, no podem oblidar els senyals físics, com cops o estar malalt, sovint sense raó aparent. És bo estar alerta i preocupar-se pel benestar dels altres.
Clar, també cal mirar amb l'ull obert pel tema de l'assetjament. A vegades la gent pot dir coses despectives o estendre rumors que poden fer mal. I si veus que algú queda apartat del grup o es comença a aïllar, doncs també és una senyal. Hem de ser espavilats i estar atents i actuar si veiem alguna cosa d'aquesta mena per ajudar qui ho necessiti.
Jo penso que és superimportant posar-nos a la pell dels altres i entendre el que està passant. Diria que el truc és crear un ambient on tothom es senti a gust i poder confiar en els altres. No importa si ets alumne, pare, mare, professor o de quina banda estiguis. Aquesta empatia és vital en qualsevol situació.
Exacte, si ets estudiant potser veus les coses d'una manera. Si ets pare o mare, la perspectiva pot ser diferent. I si ets part del professorat, segur que tens una visió única. Però la idea és que tots estiguem en sintonia, obrir les portes al diàleg i fent que tothom es senti escoltat i entès.
Però i si ets un company, com actuaries si veus una situació d'assetjament?
Jo crec que el seu és posar-se al costat de la persona que ho està passant malament. Demanar com va i què passa, sense apretar-los, clar. Que aquesta persona vegi que té algú amb qui parlar i confiar.
Això està molt bé, però no ens hem d'oblidar de què hem de fer en el cas de que es doni una situació d'assetjament davant nostre. Jo tinc clar que intentaria parar-ho tot a costa.
I tant, no podem deixar-ho córrer. Si podem intervenir nosaltres mateixos, ho hem de fer. I si la cosa es torna més seriosa, com que hi ha violència o alguna cosa urgent, el millor seria demanar ajuda al professorat més proper.
El problema està quan la gent passa a parar els senyals d'alerta.
Creieu que es poden passar a parar aquests senyals?
Home, clar que sí. A vegades la gent ignora aquestes senyals perquè ho veu com alguna cosa normal, com si tothom hagués de passar-hi. Alguns poden tenir por de com reaccionarà la gent o de tenir represàlies si intervé. I clar, hi ha gent que no entén del tot la gravetat de la situació.
Jo penso que també és fàcil que es passi per a les víctimes d'assetjament. Solen sentir vergonya o culpa, tot i que això no és justificació.
També entenc que si no hi ha informació clara sobre quins recursos hi ha per afrontar això, la gent pot quedar-se de braços creuats sense fer res.
Exacte, per això és el que hem d'intentar, entre tots, és visualitzar aquest problema i ensenyar a tothom que hi ha molts més recursos emprar per solucionar-ho.
Bé, tornarem a fer una altra pausa. Ara us deixem amb Fes-me un lloc, d'Oques Grasses.
Ja arriba a l'hora, sempre estava barallant i els dissabtes reclamat. Vaig passar mil i una històries sense fer cas als consells, com si fos una venjança. Els amics anava perdent, vaig tastar totes les drogues, les modes del moment. Vaig anar-me'n de viatge sense que ningú sabés. I ara escolto, són les veus de l'interior que em veu baixa, ho poden canviar tot. Fes-me un lloc que el teu cor sigui dolç i suau. Fes-me un lloc que el cap teu per viure sempre en pau. Fes-me un lloc.
Ara entrarem en un tema que pot ser una mica espinós, el rol dels pares quan el seu fill està enmig d'una situació d'assetjament escolar. Mireu, el novembre del 2023, la Unitat de Psicologia Preventiva de la Universitat Complutense de Madrid, juntament amb una fundació, que és la Colacau, van portar a terme una investigació social per conèixer quina és la realitat del bullying al nostre país. Es tracta d'una de les investigacions més completes sobre l'assetjament escolar i ciberassetjament que hi ha hagut fins ara a Espanya, amb una participació de més de 20.000 estudiants entre els nivells de quart d'educació primària a quart d'educació secundària, de les 17 comunitats autònomes, un total de 325 centres educatius. En preguntar quina és la reacció de les víctimes que han patit assetjament escolar, el 38% afirma que no ho expliquen a ningú. Els dos motius principals són la por i no preocupar els seus familiars. En aquells casos en què sí ho han comunicat algú són a la mare el 77% de les vegades, les amistats el 72,7% de les vegades, el pare el 63% de les vegades i els o les professores o professors el 52,4% de les vegades.
Com creieu que reaccionen els pares quan descobreixen que el seu fill és l'agressor? Deu ser com un cop de puny, no?
Jo crec que els pares es deuen sentir confosos. Potser inclús ho neguen. Si el meu fill a casa es porta superbé i és educadíssim, com pot ser?
Suposo que no t'ho esperes i és com un xoc de realitat. Però si venen, per exemple, els professors i t'ho diuen, t'ho hauràs de replantejar, no?
Si fos el cas que em diuen que el meu fill ha participat en un acte d'assetjament, jo em sentiria sobretot avergonyida. Inclús també em sentiria culpable, com si l'educació que li hagués donat no fos la correcta, tot i que jo m'ho pensi, enteneu?
Sí, però què faríeu?
Jo, escoltar sense jutjar i intentar comprendre la perspectiva del meu fill abans de reaccionar.
Clar, però el teu fill no dirà, sí, he fet això.
Ja ho sé, però si veu que intentes entendre les raons darrere del comportament, s'ho prendrà millor que si directament vas i li fots una bronca, o no. Així ja serà més fàcil el procés de fer-li entendre que això no està bé.
Clar, és que com inicies una conversa pare-fill-agressor sense que es converteixi en una confrontació? Vull dir, com més confiança li donis al teu fill, més fàcil serà intervenir. Ja no només els pares, sinó els professors i els professionals que traten aquests temes.
La qüestió és que s'ha d'enfrontar el problema de manera directa i assumir la responsabilitat. Això implica assistir a reunions amb els docents, buscar orientació professional per al teu fill i animar-lo a participar en programes de formació en habilitats socials.
Vale, ens estem centrant molt, potser, en com s'ha d'actuar si el teu fill és l'agressor. Però, i si el teu fill és la víctima?
Doncs, segons l'estudi del que hem parlat al principi, gairebé 2 estudiants per classe de mitjana reconeixen patir bullying, calculant sobre una mitjana de 28 alumnes per classe. Aquesta dada significa que el 6,2 dels estudiants entre quart de primària i quart de secundària manifesta haver patit assetjament escolar en els darrers 2 mesos. D'acord amb aquesta xifra, significa que al nostre país hi ha gairebé 220.000 estudiants víctimes d'assetjament escolar. També hi ha un 16,3% d'alumnes que s'identifiquen com a testimonis, és a dir, 5 nens per aula.
Sincerament, em semblen unes estadístiques molt altes. Si m'adonés que el meu fill està sent víctima d'assetjament, em sentiria molt impotent. Em començaria a preocupar excessivament pel benestar emocional del meu fill. Quina angoixa.
Jo tindria un atac d'ira segur, tant cap als agressors com cap a l'escola per no haver detectat abans la situació. És que, què fas en aquest cas?
El primeríssim de tot és proporcionar suport emocional al teu fill, escoltar les seves experiències i validar els seus sentiments. Crec que és molt important fer-li entendre que no és culpa seva i que no busqui justificació del que li està passant.
I també, com l'altre cas, participar en reunions amb els educadors, els professors i sobretot en altres pares que, per abordar la situació. Inclús jo em plantejaria buscar ajuda professional com un psicòleg per ajudar el meu fill a superar els efectes emocionals que té l'assetjament.
Doncs aquí un consell pels pares per prevenir aquestes situacions. És importantíssim ensenyar als vostres fills sobre l'empatia, el respecte i la tolerància des de ben petits, a més de fomentar un entorn familiar obert i inclusiu, perquè els nens aprenguin valors positius.
Ben dit, hem de recordar que abordar l'assetjament escolar és responsabilitat de tota la comunitat escolar. Doncs així, abans de parlar del següent tema, us posarem la següent cançó, Fight Song, de Rachel Platten.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song.
into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. Out of fire left in me.
Quan parlem de les persones que es troben en una situació d'assetjament, per poder ajudar-los, hem de saber diferenciar els diferents rols que adopta cada persona. En els casos d'assetjament, sempre participa una persona o un grup de persones que actuen amb violència, els agressors, o una persona o un grup de persones que reben la violència, la víctima. A vegades, també hi ha persones que compleixen amb un tercer rol, on observen el que passa, però no fan res al respecte, que són els espectadors. Així doncs, cal recalcar que cada cas d'assetjament és diferent i els factors que intervenen són molt diversos. Però sí que amb diferents recerques hem trobat que els diferents rols en l'assetjament comparteixen característiques en comú, tant amb l'entorn, la personalitat, el sexe, etc.
I amb la recerca que hem fet, quins trets de la personalitat considerem que sol tenir l'agressor?
La pregunta és interessant, ja que hauríem d'intentar entendre el perquè de les dues situacions. I en resposta a la pregunta, crec que una persona agressora pot tenir una personalitat dominant i un desig de controlar els altres. Poden tenir baixa empatia i una necessitat de sentir-se superiors per compensar les seves pròpies inseguretats.
Estic d'acord. Normalment una persona agressora sol tenir una autoestima baixa i utilitza l'assetjament com a mecanisme per sentir-se millor amb si mateixa. També poden tenir dificultats per gestionar les seves emocions i recorren a l'agressió com a forma de desafogar-se. També hi ha casos excepcionals de persones amb un perfil psicòtic que no tenen empatia i busquen la satisfacció en crear dolor a altres persones perquè els fa sentir bé.
A part, crec que un factor molt important és tenir en compte l'entorn en què creix una persona agressora. Si han estat exposats o models o referents de comportament agressiu o han viscut en un ambient violent, és més probable que adoptin aquestes actituds i comportaments.
I una altra cosa que hem de tenir en compte és que a causa de la situació que hagi viscut, potser que tingui carències i que pugui tenir una falta de consciència sobre l'impacte negatiu que té el seu comportament en les altres persones. Poden tenir dificultats per posar-se en el lloc de la víctima i comprendre el dolor i l'angoixa que causen, perquè potser que ho normalitzin o que no arribin a entendre la gravetat del problema i les conseqüències que té. Això no és justificar com actua l'agressor, sinó entendre per què ho fa per saber-ho detectar.
Hi ha una qüestió important a tractar, i és que la majoria de persones que presencien assetjament decideixen no actuar, i això pot tenir un impacte negatiu a les víctimes. Crec que hi ha el que pot motivar aquesta actitud de no fer res.
Hi ha diversos factors que poden influir. Algunes persones poden tenir por de represàlies o de ser objecte d'assetjament en elles mateixes si intervenen. També pot ser que no sàpiguen com actuar o què fer en aquestes situacions.
Bueno, és comprensible que hi hagi por i incertesa, però és important recordar que tothom té un paper en la prevenció de l'assetjament escolar. L'essencial és fomentar una cultura de respecte i suport entre els estudiants.
Les persones que ho presencien o que s'hi poden trobar, volem que sàpiguen que tenen el poder de canviar la situació. Volem explicar diferents accions que poden prendre les persones que veuen l'assetjament per a qui ens escolti.
Vinga, va, començo jo. Hi ha diverses maneres de respondre a l'assetjament escolar. Poden informar immediatament un adult responsable com un professor o un director de l'escola perquè pugui intervenir. També poden oferir suport a la víctima mostrant solidaritat i empatia.
És important que les persones que veuen l'assetjament escolar entenguin que la seva intervenció pot fer una gran diferència en la vida de la víctima. Exactament, una simple paraula, amable o un gest de suport pot ajudar la víctima a sentir-se menys sola i més protegida. En resum, és crucial que les persones que presencien l'assetjament escolar no ignorin la situació i actuïn per posar-hi fi, perquè tots tenim la responsabilitat de crear un entorn escolar segur i respectuós.
I les víctimes d'assetjament, creieu que tenen un perfil?
Segons els estudis i testimonis de les víctimes, algunes característiques comunes són la timidesa, la inseguretat i la falta d'autoestima. Les persones que són tímides i introvertides poden ser més vulnerables a ser assetjades.
És trist veure com algunes persones són seleccionades com a víctimes simplement per ser més tímides o insegures.
Sí, és molt trist. També cal destacar que les víctimes de bullying poden ser de diferents edats, gèneres i procedències ètniques. No hi ha un perfil específic de víctima, ja que el bullying pot afectar qualsevol persona.
Ara tornarem a fer una petita pausa i us posem Skyscraper de Demi Lovato.
Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down, I will be right.
Òbviament, després d'haver parlat tot això, hem de parlar també dels recursos i serveis que hi ha per l'assetjament escolar.
Exacte, i volem destacar que malauradament a Girona no existeix cap entitat física, però sí que hi ha programes i iniciatives que treballen perquè l'assetjament escolar quedi enrere.
Jo en conec d'una, ho porta la Sònia Méndez. Bàsicament fa xerrades i sessions on dona eines a les famílies per saber reconèixer l'estat d'ànim dels seus fills i els canvis emocionals que viuen.
Està molt bé. Els pares també necessiten ajuda. I aquestes sessions ajuden a poder prevenir o reconèixer alguna situació dolenta que estigui vivint l'infant o l'adolescent, perquè també podria estar relacionat amb l'assetjament escolar.
Exacte, i n'hi ha una més. Una altra iniciativa que es diu De tu a tu, també és dels Mossos d'Esquadra. En aquesta seleccionem l'alumnat de tercer i quart de l'ESO i els formem perquè facin xerrades.
Dels Mossos també hi ha la iniciativa del còmic per prevenir l'assetjament i el ciberassetjament escolar.
També hi ha la plataforma PDA Bullying. És una xarxa d'institucions i entitats que el que fan és promoure pràctiques i estratègies per prevenir, detectar i actuar.
Òbviament, també hi ha el protocol que marca la Generalitat de Catalunya i les fases són semblants. Prevenció i detecció, valoració, intervenció i autoaprenentatge. Aquest és interessant llegir-lo perquè hi apareixen els indicadors, factors de risc, les valoracions que s'han de fer, el que s'ha de tenir en compte. En fi, que és bastant complet.
A més de les iniciatives que hem parlat, també crec que és important parlar de la mediació escolar. Espero que hi hagi adolescents escoltant aquest podcast perquè això els interessaria. La mediació és un procés on aquells alumnes que poden tenir un problema es reuneixen amb un mediador i parlen i negocien sobre el que els hi passa i així troben una solució que els va bé als dos.
Sí, de fet, a moltes escoles s'utilitza per gestionar i resoldre els conflictes dels alumnes i és efectiu i es pot utilitzar en moltes ocasions.
I des de ben petits, no cal pas que siguin adolescents. Jo vaig estar en una escola primària i el que feien era posar un pet a un alumne, aquest feia de mediador, i si ell veia algun problema entre els seus companys, doncs avisava el professor. Vull dir que era molt útil en qualsevol edat si es troba com fer-ho.
I ara us deixarem amb Lluitarem fins al final, de Brahms.
De tot aquell temps i ara no en queda gaire més. Cançons que parlaven de tu, de la vida, dels moments i del món, de com voldríem que fos. Solament si tu vols podríem desaprendre-ho tot i caminar per caminar i embarcar-nos de nou. Si tu creus solament ni que sigui un segon, canviaríem les idees i els valors d'aquells que diuen que no, i aquells que diuen que no, que mai arribaríem fins al final d'aquesta tempesta. Una sola cançó faria tremolar el sistema solar, comencem a volar. I aquells que diuen que no, que mai arribaríem fins al aquesta tempesta. Una sola cançó faria tremolar el sistema solar, comencem a volar. I si diuen que, i si diuen que, i si diuen que, i si diuen que, jo no vull ser ningú, sol vull saber-ho tot de tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i cantar les millors melodies que podríem treure junts. I un d'aquesta gran ciutat, segur que hi ha un lloc millor on no ens esperen aquells que diuen que no, que no, que no. I aquells que diuen que no, que mai arribaríem fins al final d'aquesta tempesta. Una sola cançó faria tremolar el sistema solar, comencem a volar. I aquells que diuen que no, que mai arribaríem fins al final d'aquesta tempesta. Una sola cançó faria tremolar el sistema solar, comencem a volar. I si diuen que no, jo ja sé per què no, tot s'anima a por. I jo ja sé per què no, és que diuen que no, tot s'anima a por. Tanta por, massa por, Déu no arriba a aconseguir tot allò. I no és això, tot allò podria ser molt més que una il·lusió. Tenir tanta por, tenir massa por, tenir massa por, tanta por, tenir massa por. Oh, oh,
oh. En conclusió, voldríem destacar que el bullying és un problema greu que afecta moltes persones i que pot tenir conseqüències devastadores per a les víctimes.
També és important entendre que l'assetjament escolar no és un joc ni una etapa normal de creixement i que no podem minimitzar l'impacte ni ignorar les conseqüències negatives que pot tenir a la vida de les persones.
Exacte, i creiem que és fonamental prendre mesures per prevenir i abordar el bullying, però també és necessari fer-ho amb serietat i compromís i fer-ho ja, tot i que ja hi ha mesures, com podem veure, no funcionen com ho haurien de fer.
Aprofito per recomanar algunes lectures que poden ajudar en tot això. El primer llibre és dels autors Jorge Barudi i Mario Ridantanyan i ofereixen una visió superintegral de tot el que és l'assetjament escolar i proporcionen estratègies per identificar-lo i prevenir-lo. Es diu Bullying, estratègies d'identificació, prevenció i ajuda.
Un altre que crec que és superinteressant tenir en compte és Intervenció en Bullying, una proposta des de la psicologia positiva de Mercedes Gómez Jarabo. El trobo molt enriquidor perquè es parla d'una intervenció per abordar el bullying basada en la psicologia positiva, tenint en compte el desenvolupament de les habilitats socioemocionals.
En definitiva, volem destacar la importància d'abordar el bullying des de diferents fronts. La prevenció és importantíssima. Educar sobre la importància del respecte, la tolerància i l'empatia envers els altres. Aquesta sèrie de valors.
Bé, per acabar, volem que això serveixi per fer una crida perquè junts podem posar fi a l'assetjament escolar i promoure el respecte i la tolerància.
Bueno, ara després de tot això farem una miqueta de debat entre nosaltres. Jo, bueno, us volia fer una pregunta, eh? Després de fer aquest treball, heu canviat la vostra visió sobre l'assetjament escolar?
Bueno, crec que s'ha reafirmat més la idea de que és molt greu, que és un tema pues, que s'ha de tractar i que pues, estic supercontenta d'estar estudiant això i poder fer alguna cosa, a part que amb dades i així doncs, m'he donat compte que, ostres, és més fort poder del que me pensava.
Jo crec que a través com de fer recerca és la sensació que tinc és com que poses nom al que passa a totes les situacions i entens una mica més la dinàmica que hi ha darrere de tot això, no? Perquè la gent ho entén com superficialment i a mi personalment fer aquest treball i aquesta recerca m'ha ajudat a entendre molt millor aquest fenomen.
Totalment, totalment d'acord.
Sí, bueno, i una cosa que m'ha fet pensar molt és, vosaltres creieu que heu estat a prop d'una persona que hagi patit bullying o us heu adonat que heu estat a prop d'una persona que hagi patit això?
Desafortunadament no estic segur si he estat a prop de, en plan, el meu entorn o he estat a prop de persones que hagin patit aquesta situació, perquè al final, com el que hem dit anteriorment, que és una cosa de la que no es parla i fora de...
No, jo m'enganxo.
Jo sempre que parlem d'aquest tema em ve al cap un company de classe que tenia que és el clar exemple de que moltes vegades se'n va de les mans, potser perquè no s'actua bé, potser perquè no hi ha els recursos necessaris, no? I hem dit que a Girona no hi ha cap entitat que reguli o que ajudi en aquest tema. I bueno, doncs això és un exemple que em fa pensar molt en que no hi ha els recursos adients o no es fa el que s'hauria de fer.
Ara que has dit això d'un company de classe, penso que estic 100% segura que jo a classe he estat amb gent que ha patit bullying i poder jo n'he fet sense adonar-me'n i penso, ostres, tu, ara? Vull dir, ara no sé com dir-ho. Penso, poder jo he estat còmplice. Còmplice? Com se dice? Còmplice. Poder, jo he estat còmplice d'això i no me n'adonava perquè tenia 7, 8 anys, 5, no sé. I ara penso, ostres, tu, poder, ho he fet patir algú, no? És com molt trist.
Completament d'acord amb el que dius. De fet, jo crec que d'una forma més directa o indirecta tots hem estat envoltats de persones que al final han acabat patint bullying i han viscut aquestes situacions encara que no ens hàgim adonat compte.
Sí, a mi me passa que hi ha situacions que ben bé no sabria dir-te si són bullying, indicis de bullying o faltes de respecte, bueno, faltes de respecte per suposat, perquè no sé, jo me'n recordo que poder quan estava a l'institut era lo típic de o et trepitjaves tu o et trepitjaven ells a tu, i moltes vegades permeties algun tipus d'acció que feien cap a tu, com ja sigui menysprear-te, fer algun tipus de comentari amb l'altre company, mirar-te malament, enriure's de tu, i hi havia moltes vegades que, bueno, tens dues opcions, o poder baixaves del cap i seguies o no demanaves ajuda o així, o a vegades també et sortia l'altra part que era pues, defensar-te o digué, doncs aquí jo això no ho permetré, i d'allò, i clar, llavors quan tu te tornaves, depèn de com, clar, fins a quin punt això és tornar-te o també pot arribar a ser un bullying, m'explico, perquè jo sí que he viscut aquesta sensació de vale, m'hi torno, però de quina manera m'hi torno? Al final estic acabant al seu mateix nivell i bueno, que això sí que és veritat que jo ho he viscut i bueno.
Com he de defensar, no, vols dir?
Exacte, sí, com fins a quin punt, o sigui, òbviament tenim tots clar que la millor opció és comunicar-ho a algun adult, responsable, professorat o a més, però falten moltes eines, com hem comentat abans, que són necessàries.
Bueno, i ara, deixant una miqueta el tema a part, us volia demanar què us ha semblat aquesta forma de treball, de venir aquí a la ràdio, fer un podcast, que suposo que és algú nou per tots, almenys per mi ho és.
A mi m'ha agradat molt perquè, bueno, personalment m'agrada tot el tema de conscienciar i de fer crida, no? De fer sonar la veu i doncs m'ha agradat molt i bueno, també des d'aquí vull agrair l'oportunitat.
Doncs jo estic amb la Natàlia perquè considero que és necessari donar veu i que la gent tingui una mica més d'informació, sobretot d'aquests col·lectius que potser no se'n parla tant. I supercontenta perquè la veritat és que el tema podcast i així que ha sortit ara fa res, a mi m'encanta, ho escolto molt i bueno, doncs provar-ho també m'ha agradat molt.
Doncs sí, la veritat és que és una idea bastant, crec que innovadora. Crec que ens pot ajudar tant a nosaltres com a les persones que estan escoltant això, perquè al final és informació que anem traspassant entre tots i així podem conscienciar-nos una mica i així favorir pues, que després aquestes situacions o aquests temes, més endavant, sigui una cosa que es vagi reduint fins que finalment pues, podem ja eliminar tot el que ve a ser l'assetjament escolar.
Bueno, jo crec que tampoc ens ho esperàvem, fer això, vull dir, nosaltres vam començar fent una mica de recerca per fer el podcast, crec que al cap dels quatre teníem una idea de lo que era fer un podcast de veritat i a mi, per exemple, m'ha agradat molt, I moltes gràcies, a la Ràdio en la Buena per deixar-nos venir aquí a explicar una mica i conscienciar sobretot lo del tema que estem tractant, que és l'assetjament. I, bueno, fins aquí el podcast d'avui, esperem que us hagi agradat molt i, sobretot, pues, la setmana que ve teniu un altre podcast de les nostres companyes que tracten el tema drogodependència. Moltes gràcies a tots.
Adéu, merci.